Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. En mobilitat, hores d'ara, situació tranquil·la a les carreteres, amb només afectacions a l'AP7 a Tarragona, on hi ha un carril tallat per la retirada d'un vehicle. A banda, també afectacions encara per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I l'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al mes de juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del mes de juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que el juny i el nivell més alt des del maig d'ara fa 2 anys. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La trobada servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència que el Ministeri preveu celebrar l'última setmana d'agost. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. El SEMAT és 37 persones, dues de les quals han necessitat, volíem dir, ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, també un veí del Col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans, precisament, de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat també a un centre mèdic. I un accident entre un cotxe i un tramvia ha deixat dues persones ferides menys greus a Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. El xoc es va produir ahir al vespre a la rampa de Gaspar Modolell, que va provocar que el tramvia descarrilés. Els dos ocupants del turisme, un home i una dona, van quedar atrapats al del vehicle i van haver de ser rescatats pels bombers i posteriorment van ser traslladats a l'Hospital Moisès Broggi. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant hores d'ara sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal.
Notícies en xarxa.
Yo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinar amb plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu des de que t'he vist avui, ui, 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 ui. Casa no que ha passat, crec que m'he enamorat. Si això s'acaba tindré el cor trencat. Et passaré a recollir per anar a la cala d'ahir.
No, no l'hem sentit mai, aquesta cançó dels Stay Homes. Mira que són nous, no ho sé, no em sona de res aquesta cançó. Aina Barbany, bon dia. Aina Barbany, des de Cardedeu. Contactem amb l'Aina des de Cardedeu. Ara sí que ens ha de portar una mica el repàs i el resum del que diuen els oients parlant de la platja. Aina, bon dia. A veure si et podem
bon
saludar.
Dia.
Hola, hola. Nena, ens hem fet un fart de sentir aquesta cançó, que mira que és xula, eh?
Sí,
però
sí, sí.
Però ha sonat, sona cada estiu des que la van treure.
És molt xula, és sí. Sí, sí. I no cansa. Bueno, almenys a mi la podria seguir escoltant i no...
Sí, sí, s'enganxa, no cansa, sí, sí, ho té tot. I ens ve sí. Perfecte, perfecte per al tema del dia, que ara ja hem deixat enrere el tema d'eclipsi i la pregunta, el tema del dia que fèiem avui, Aina, recorda'ns.
Doncs és quin tipus de platja us agrada? Sorra fina, pedres... Bueno, al final és un debat,
roques,
no?
Roques directament, no? Allò, sí, sense roques. Platja, directe al mar, molt bé.
Exacte.
Tu tens clar? Si t'ho pregunto, tu tens clar?
Mira, no t'ho sabria dir, perquè m'agraden molt les típiques platges paradisíaques, saps? Així com sorra fina, mar turquesa...
Clar.
Però a la zona on jo estiuejo, que és a Llançà, hi ha molta platja amb roques, bueno, amb roques amb pedres i tal, llavors m'agrada molt.
Clar,
també.
Perquè si ho has viscut té aquest punt ja sentimental, no? Si sempre estiuejes
sí.
allí, com que ja
sí.
és
I
casa.
A més, que la sorra se t'enganxi, això a vegades...
Ah, xica!
Fa una mica de ràbia. I hi ha molts dels comentaris que hem rebut fins al moment que sí. parlen precisament d'això. Si us sembla, anem a escoltar el primer, que és el de la Dolors d'Arbúcies.
Per descomptat de sorra fina.
Toma ja.
Ah.
Encara que és una mica pesadeta, perquè tens feina a treure-te-la, però pedres fan mal als peus.
Bueno.
Jo, simplement vull sorra fina, encara que després m'hagi de dutxar dues o tres vegades abans que les pedres, que poden fer mal als peus. Vinga.
Sí, 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 és així. Vull dir, la comoditat la tens més amb la sorra, al final.
És un punt de vista, sí, però sí que és veritat que després la casa te queda... Perquè no acabes de treure mai la sorra. O sigui,
no.
Si tu seus en un lloc, aquell, el sofà, allò tindrà sorra tres dies.
Sí.
O al terra ja aniràs fent cric, 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 cric.
Sí, et pots dutxar que segueix apareixent sorra de tot arreu.
Si
et pots
muntar
a
la platja, al final de l'estiu, et pots muntar a la platja a casa de tota la sorra que serà.
Literalment, sí.
Sí, senyora,
dir,
sí.
Bueno. Pot passar, però bueno.
Què més, què més?
Tenim també la Maria, que ens diu això.
Bon dia, obert per vacances. A veure, jo sé que després costa molt netejar tot això, però prefereixo mil vegades més la sorra fina. Després és una marranada, correcte. Però és que, allò d'anar amb pedres, és que no pots ni caminar, és horrible. 100% sorra fina.
Sí. Bé, aprofito, faig un petit incís.
Sí.
La Maria no ens ha fet actualització, però us la puc fer jo, perquè
sí.
a mi m'ha arribat informació i sé que va arribar a Santiago... Bien. Amb el seu fill i que ara l'únic que es queixa és que li fa molt mal als peus. Però més enllà d'això...
Mira, Maria, doncs jo crec que caminar per la sorra, per la platja de sorra,
mira,
diuen que va molt bé, per acabar
això...
de posar el peu allò a to.
Sí,
clar,
sí, sí, és
clar,
veritat.
Un bon massatget també estaria bé. Mira, escolta, després l'entrevista que farà el Manel de Premià, que avui parla de fisioteràpia.
Sí.
Doncs vinga, també.
Doncs mira, ho tindrem en compte, sí, sí.
Així guanya dos sorra fina contra cap roca i cap pedra, eh?
Sí, a veure, tenim ara a la Inés de Sant Auge, que ens diu això.
Bon dia, doncs mira, en el meu cas jo prefereixo sorra fina. Més que res per la comoditat, sí que és veritat que la sorra fina pues, té els avantatges de que quan estàs mullat se t'enganxa la sorra i tal, però jo... personalment ho prefereixo mil vegades més que la platja de pedres, més que res perquè fan més mal, encara que siguin les petitones, són com més incòmodes.
Sí,
i per mi sempre intento, de fet és una cosa que m'hi fixo molt quan vaig a la platja, fixar-me en que sigui de sorra fina i no de pedres, perquè per comoditat la prefereixo mil vegades.
Sí, sí. Bé, hi ha consens, és que no cal dir res més. Sí que
I
és tant. Veritat que són xules les pedres de la platja, no? Però
sí,
a vegades
molt, molt
són molt boniques. I també quan camines per pedres passa allò de que com que les pedres et van toncar diferents punts dels peus, vas fent, ai, ui, ai.
Clar.
Perquè saps, tens una reflexoteràpia instantània.
I tant. Sí, sí. En el teu cas, Núria, prefereixes també sorra
sí,
fina?
Sí, però és que a més jo tinc un avantatge que no m'importa gens la sorra, no em molesta gens, ni la
menys
sorra
mal.
Ni l'aigua. Saps que quan, hi ha gent que quan es banya després de seguida s'ha d'esbandir perquè l'aigua salada
sí.
li molesta. A mi m'encanta anar tot el dia allò amb la sensació de la salabror al cos
sí.
i a la pell i la sorra no em molesta, no em molesta gens.
No. Que bé.
Sí.
Que bé, això és una
sí,
sort,
Sí. Us dono un consell per a aquells que us molesti la sorra, especialment els peus, polvos talco.
Ah, mira.
Sí, perquè llavors te'n tires i llavors surten, se'n van els polvos talco i la sorra tot junt. Va ser superràpid.
No l'havia escoltat aquest,
pues,
veus?
Doncs ja ho sabeu.
Me la noto per l'estiu.
Molt bé. Clar, i si tu vas amb una platja de pedres, de sorra, de roques...
Sí.
com t'ho fas per prendre el sol?
Mira, és una cosa, això sí que és horrible. Ho confesso que és horrorós. Vull dir, intento col·locar la tovallola, però és cert que un cop t'estires... Sí, dius, vale, has d'anar buscant la posició i llavors, clar, no et pots moure, és com, no, és molt incòmode. Clar. O sigui, podríem dir que sí, que guanya la sorra fina, encara que sigui molt molesta.
Però mira, escolta, anar a la tarda, a la fresqueta, a seure en una roca i veure el mar des de la roca com trenca... I això tant. Mola molt també,
Sí, o sigui això dona vida.
Tota la platja està molt bé.
Sí, sí.
Ai, no, doncs vinga, si ens arriben més comentaris els expliquem abans de tancar programa, d'acord?
Perfecte, Núria, aquí estarem.
Escolta, tingueu en compte que tenim molts pros de la sorra fina, a veure si algú que li encanti la platja de pedres o de roques directament, sisplau, digueu-nos-ho, que així fem una mica el contrapès.
Això,
vinga.
Això.
Gràcies, Aina, fins ara.
A vosaltres, fins ara.
Per si voleu encara algun punt més, per acabar de decidir, mira, avui li hem demanat que ens porti un reportatge sobre això, sobre els tipus de platges que tenim, a la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta, això ens explica.
Arribar a la platja, plantar el parasol, estendre la tovallola i fer el teu primer bany de l'estiu. Per la majoria de nosaltres, la costa és sinònim perfecte de vacances i desconnexió. Però ens hem aturat mai a pensar sobre quin ecosistema estem caminant realment. La platja no és un simple espai per al nostre gaudi. És la seu d'una biodiversitat molt important, rica, fràgil i moltes vegades invisible, que lluita per sobreviure a la pressió humana, sobretot durant aquests mesos d'estiu. Quan els preguntem als usuaris de les nostres platges què entenen per diversitat litoral, les respostes ens mostren una realitat plena de vida. Peixos que freguen els peus fins a vegetació a les dunes. Escoltem a la Laura Farnós, freqüentadora de la platja llarga de Tarragona, a l'Alejandro Torres o l'Adrián Zurita.
El que podem trobar sempre peixets petitons que n'hi ha prop de la costa, algun peix una miqueta més gran... Pel que seria per la platja, doncs, n'hi ha gossos que porta la gent, o a vegades també n'hi ha ocells que venen a intentar agafar algun peixet.
Dependerà del medi, però generalment se ve en la flora, en la fauna, en los peces que se acercan a la costa, los pájaros que vuelan, en las plantas, el alga, las especies invasivas, ahora como las carabelas portuguesas en el norte de España, en la costa vasca...
En las aguas podemos encontrar diferente fauna marina, diferentes peces, también algunos roedores que acampan por la playa.
Aquesta riquesa natural passa molt desapercebuda. Però com responem als ciutadans quan ens posem al banyador? Quin és aquest nivell de responsabilitat? La neteja i el respecte són les principals preocupacions per a aquests banyistes conscients. Recollir plàstics o respectar la fauna són gestos directes que tenen un impacte immediat, tal com ens indiquen la Judit Fernández i en Marc Comi.
Intento, quan vaig a la platja, fer un acte de responsabilitat i emportar-me una bossa per tirar tota la brossa que fem servir a la platja o fins i tot portar... cendrers per tirar espurnes o recollir tota la brossa que ens trobem allí al racó de la platja on nosaltres ens hi situem quan anem.
No, quan veus els animals, doncs els deixes, no?, pol·lular per allí, perquè cada vegada que fan és voltar i tot. Sí que és cert que si veus una medusa, doncs t'espantes més i intentes, doncs, potser avisar o no, algun cop de veu per dir, mira, aneu amb compte i ja està.
Tot això són bones pràctiques que neixen del sentit comú, però què diu la ciència al respecte? Les accions individuals dels banyistes són essencials, però la pressió que suporta la franja litoral durant els mesos d'estiu és enorme. A zones com el litoral tarragoní, la població es multiplica exponencialment i l'impacte sobre aquests espais naturals es fa evident. Així ho explica el biòleg i investigador especialitzat en l'àmbit litoral i contaminació de la Universitat Rovira i Virgili, en Jaume Folk.
La pressió que s'exerceix sobre el litoral és molt forta. Amb una població que són pràcticament 250.000 persones. Totes aquestes persones... més la població autòctona, tot el que hem de fer ho hem de fer a la platja, que a més tampoc les condicions climàtiques no ajuden a preservar aquests espais naturals, òbviament. i a més tenim una activitat industrial i a més, i a més, i a més, i a més.
Aquesta sobreexplotació i la falta de regulacions tenen conseqüències directes sobre la fauna local. Espècies que abans eren habituals a les nostres platges i roques han anat desapareixent a causa de l'activitat humana.
Hi ha un cas molt curiós, que és el cas dels musclos. Fa 15 anys que no n'hi ha. Però per què no hi ha musclos? Perquè els musclos s'agafaven amb un rasclet. I llavors els musclos s'arrencaven. I llavors, com això s'ha fet de manera sistemàtica, cada any tothom venia aquí amb el seu rasclet agafant musclos, doncs clar, no hi ha musclos perquè se'ls han emportat tots.
Davant d'aquest escenari de desglossament, la solució no passa per prohibir l'accés a la costa, sinó aprendre a donar treva al medi marí i regular els usuaris perquè aquest ecosistema es pugui regenerar.
Les solucions és protegir, 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 protegir. Si tu deixes que el mar faci, si tu l'ajudes i deixes que ell mateix amb la seva força regeneri, doncs tens unes enormes possibilitats de que podem gaudir encara bastant d'anys del que tenim.
Deixar en pau l'ecosistema natural és el missatge que hem d'interioritzar totes. La solució no és deixar de gaudir del mar, sinó aprendre a compartir l'espai respectant els seus límits. Per tant, aquest estiu, quan vagis a la platja, s'han de recordar tres regles bàsiques. La primera, que tot el que arriba amb tu ha de tornar amb tu cap a casa. La segona, respectar la fauna i la flora marines sense emportar-te espècies ni alterar el seu entorn. I tres, entendre que la mar no és un recurs infinit, sinó que és un espai viu que necessita del nostre respecte. Perquè la millor petjada que podem deixar a la sorra aquests mesos de calor és precisament no deixar-hi cap rastre.
Quins bons consells la Lídia porta a la nostra companya i quina sonoritat marina més xula que ens ha fet portar les vibres de la platja cap aquí, cap als estudis de l'Obert per Vacances. Lídia porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona parlant-nos sobre la biodiversitat marina, com respectar les platges siguin de sorra o siguin de pedres i de roques. I després d'aquest reportatge, el que fem és anar a buscar, com fem cada dia en aquesta hora, el Manel Ferrer a Premià. Mira, ho comentàvem abans justament amb la companya, amb l'Aina de Cardedeu, no?, que deia, és que quan m'estiro a la platja de roques, diu, clar, per prendre el sol ho tinc fatal, diu, perquè acabo com ha fet un quadre, i un quadre jo me la imagino amb l'esquena torçada i tot plegat, no? I és que l'estiu, no sé, ens cuidem molt, ens cuidem poc, a vegades aprofitem que tenim més temps per fer esport, per cuidar el nostre cos, però a vegades acabem en situacions una mica forçades i hores de sofà i de relax sense fer res, i això, us diguem, situacions forçades, bueno, canvi de ritme, simplement. Què passa amb el nostre cos a nivell muscular? Manel Ferrer, bon dia.
Bon dia, doncs però primer avui intentarem tot resoldre això.
Ho resoldrem, però abans deixem que et pregunti, sí, què tal ahir la nit?
Oh, va ser espectacular, sí, aquí a Premià de Mar, perquè jo em vaig quedar fent poble, i va ser espectacular, des de l'espigó de la platja i del, sí, port, la gent banyant-se mentre veia aquest eclipsi, va ser una cosa molt peculiar. La gent en banyador i amb els biquinis i amb les ulleres mirant el sol, o sigui, va estar una escena molt maca. Sí, 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 sí.
Ai, que bonic.
Sí, sí, va ser molt maco, va ser molt maco.
Molta,
sí,
gent,
sí,
però, no?
Sí, sí.
Una mica
moltíssima maca. Gent. De fet, l'Ajuntament, en aquest cas, no va organitzar cap acte concret per poder-ho seguir, per tant, la gent anava una mica amb les seves inèrcies, i era allò que ens anàvem trobant tots anant cap a la platja, no? Que semblava que tots sabien cap a on anàvem, però ningú deia res, no? I al final, a l'arribar a la platja, doncs tothom estava allà per veure, doncs, justament aquest eclipsi, és a dir, que va tenir una màgia especial. Sí, sí,
ai,
sí,
mira,
sí,
m'agrada, m'agrada. Sí, sí, era està com una sinergia, sí, sí, sense... Sí, sí. A vegades, quan les coses no estan dirigides, a veure, tothom ho sap, no? I sap el que ha de fer, però sí, sense direcció, i vinga, tots cap allà. Molt bé.
Clar, clar, clar. De fet, és veritat que nosaltres a la ràdio vam fer un vídeo explicant els millors llocs per veure-ho des de Premià, que jo hi ho pensava i dic, podia haver dit dos o tres llocs random, que no es veia res i estaria sol a la platja.
Ai,
vaig pensar-ho,
ai,
dic,
sí,
perquè clar, si aquestes 20.000 persones no arriben a estar a la platja, doncs imagina't tu, però vaig ser bona persona i vam, home, donar les guies correctes,
i que
lògicament.
Fet sol,
lògicament.
Que haguessis fet sol.
Imagina't, no hauria, estat, Manel, igual, no hauria, no, estat igual. Escolta, va molt bé això que estàs dient, Núria, sí, perquè estem parlant de la platja, d'anar a la platja, de prendre el sol, de veure el sol i la lluna, però clar, avui ens interessa moltíssim veure, doncs, com cuidem el nostre cos durant l'estiu. Per això avui hem convidat el Jordi Berrocal, ell és fisioterapeuta i a més és codirector de Fisio Premià. Com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé, i molt agraït de tenir aquesta oportunitat que em doneu.
Ara et preguntàvem, és possible que el nostre cos es lesioni durant l'estiu, doncs això, fent vacances, o potser prenent el sol a la platja, anant al riu, buscant aquestes posicions, aquestes postures damunt d'una roca, és possible que hi hagin lesions associades o que puguin estar impulsades per accions que passen durant l'estiu?
És possible i de fet és bastant habitual. Hi ha com dos grans causes d'aquestes lesions que augmenten a l'estiu. Una és el canvi de calçat, sobretot les diabòliques xancletes, i l'altra és el canvi d'hàbits, que suposo que després en parlarem, però a l'estiu canvien totalment els tres pilars fonamentals de la salut, que són el descans nocturn, l'alimentació i la hidratació i l'activitat física, i per suposat que el cos es ressenteix.
Ara parlaves de les maldites xancletes, però quant de mal han fet al principi del 2000 aquestes hawaianes, que ningú semblava que veia venir, però realment aquesta sola tan plana i aquests dits, no?, que es dividien, això, Jordi, suposo que ha fet mal, eh?
Ha fet mal, però com sempre el problema no és la xancleta en si, és el passar de portar tot l'any el peu embotit dins del mitjó, dins d'un calçat que té una sola, que té un drop, que és una diferència d'alçada entre el taló i la punta, a de cop passar a utilitzar tots els dies, totes les hores possibles, les xancletes perquè el peu està més ventilat, perquè fa molta calor, i a començar a fer tots els trajectes que abans caminàvem amb aquest calçat tancat, fer-lo amb les xancletes amb un peu que tenim desentrenat. Per suposat que això, el repartiment de càrregues i de treball muscular al peu, al genoll i el maluc a la lumbar, fa que canviï moltíssim i puguin aparèixer lesions o molèsties.
Jordi, amb què us trobeu al setembre, octubre, quan la gent torna a les vacances, quines són les lesions o molèsties més freqüents que recollim després a l'estiu?
Doncs una d'elles és qualsevol dolor a la planta del peu, siguin les metatarsàlgies, siguin la famosa fascitis o fasciopatia plantar. Després tenim bastantes lesions musculars, sobretot perquè la gent no és conscient que s'ha d'hidratar bé per aquesta calor, perquè transpirem molt més a l'estiu i per tant surten a fer la mateixa activitat física que feien previ a aquestes temperatures, i aquí apareixen moltes lesions musculars. I després apareixen també molts mals d'esquena del sedentarisme, d'estar tantes hores estirat al sofà, a la platja, dins de casa, reclòs amb l'aire condicionat, i de cop tornar a demanar-li al teu cos que et toleri les càrregues d'entrenament que feies abans de l'estiu. Llavors, bàsicament, és això.
Molt bé. Núria, alguna pregunta pel Jordi?
Oi, sí, mira, Jordi, saps què em passa? A mi sempre quan començo vacances m'enganxo de l'esquena. I un any va ser molt bèstia, molt bèstia. Jo crec que té a veure amb allò de que parem l'activitat, i com que el cos venim a més molt estressats, arribem a vacances molt intensos, molt estressats, i de sobte desconnectes. Entre això i els aires acondicionats. No sé ben bé què va ser. És habitual?
És molt habitual i no és casualitat. Tots coneixem moltes persones que agafen vacances i a les 24-48 hores es queden clavats de lumbar, d'esquena. Té una explicació científica a través del sistema nerviós autònom. Tenim el simpàtic i el parasimpàtic, que tenen aquests noms. El sistema nerviós simpàtic és el que ens prepara per el que diem flight, és el que ens manté vius lluitant contra l'estrès del dia a dia, les responsabilitats, la feina, tot això. I quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar, el nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost. Realment, a l'agost, qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances. Mira, i els apareixen tots els mals. I això és molt habitual al gener, també. Al gener, tots els treballadors de notaries, de gestories, de bancs, clar, que porten tot el desembre fent els tancaments d'empresa i tal, gairebé tots, quan acaben els comptes, es queden clavats de cervicals a lumbars, i al gener sempre els guardem unes hores per ells, perquè és molt habitual.
T'ho agraeixo, Jordi, perquè es pateix, però almenys no em sento un bitxo raro. Ara ja entenc això. Fight or fly, m'encanta. M'encanta el concepte.
Però m'agrada aquest concepte, això que ens deies, Jordi, que doncs, aquests tancaments d'IVAs i RPFs, doncs, a fer la renta, tot això, són moments on vosaltres també detecteu pujades de feina.
Sí, 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 totalment. És que està demostradíssim, i és que passa any rere any. Un any podria ser casualitat, però ens passa cada any, i no només a nosaltres. Parles amb qualsevol company fisioterapeuta i és superhabitual. Sí,
escolta,
sí.
També hi ha una altra qüestió, que és que a l'estiu ens passa que ens creiem supermans, invencibles, superherois, o sigui, tota l'activitat física que no fem durant tot l'any, de sobte a l'estiu resulta que anem a fer grans caminades, grans rutes per la natura, fem, en fi, tota mena d'esports, i d'activitat física que normalment no estem preparats perquè no fem durant tot l'any. Això també passa, no?
passa totalment, i aquí és com, ja no ho dic com a fisioterapeuta, dic com a persona, és aplicar el sentit comú. Aquests augments d'activitat, de càrrega, que tampoc faríem a l'hivern, a la tardor o a la primavera, per què la fem a l'estiu, quan justament l'ambient del nostre cos està molt menys preparat, perquè descansem pitjor, mengem molt pitjor, fem molta menys activitat física en el dia a dia, però arriba el cap de setmana i de cop ens anem a pujar un 2.000 i fer 15 quilòmetres caminant, suant, sense beure aigua, sense haver escalfat bé, sense haver fet activitat la resta de la setmana. Llavors, hem de tenir una miqueta de sentit comú. Sí.
Molt bé, doncs sentit comú amb tot el que ens explicaves. Ara pensava en la platja, en la piscina, Jordi, aquestes cadires plegables que veiem, que jo sempre penso, al moment que m'hagi de comprar aquesta cadira ja serà que estaré fatal, jubilat, espero que sigui. Però cada cop estic veient més gent jove que fa servir aquestes cadires o aquestes tombones plegables. Jordi, això és un bon consell, o el fet de tombar-se a la platja amb la tovallola ja és una cosa que cada cop queda més enrere?
De fet, en fisioteràpia fa anys que hem trencat com el mite de les postures bones i dolentes. Hi ha una frase que ens agrada molt, que és dir que la millor postura és la que menys dura. No hi ha tant postures bones i dolentes. El que realment pot afavorir que apareguin molèsties i lesions són les postures mantingudes. Tenim un cos que ha evolucionat durant milions d'anys per estar en moviment i ara ens empenyem en estar tot el dia asseguts. Llavors, això aplica tant a la platja, a la piscina, amb les cadires, amb les tovalloles, a l'oficina. No és tan important en quina posició t'estires a la platja, si t'agafes una cadira de 10 euros o una de 100, supercòmode per posar la cervesa al tal. Lo important és que vagis fent píldores de moviment, que li diem és cada 15 a 20 minutets, que t'aixequis de la cadira, caminis una miqueta, que et vagis a fer un bany, que tornis a seure't i que no passis molta estona en la mateixa posició. Perquè està clar que si passes 3 hores prenent el sol a la platja, estira't i de cop t'aixeques i te'n vas a nedar fins la boia i tornes, bé, el teu gos segurament es ressentirà. Però un cop més és sentit comú, eh? No hi ha una píldora màgica per dir has de fer cada tants minuts, tants quilòmetres nedant o el que sigui. Sentit comú.
Ara has dit això de les cadires, jo flipo, sí, perquè fa des de un o dos estius que veig un munt de canalla adolescent amb cadires d'aquestes d'anar a pescar plegables, fins al punt de que jo me n'he comprat una perquè tenia la necessitat, perquè dic que això ha de ser total, no la faig servir, ja t'ho dic, però veig un munt de gent d'adolescents bàsicament quedant amb cadires plegables, no sé si a Premià estava igual.
Sí, sí, en tenim moltíssimes. De fet, jo soc molt aficionat d'anar al concurs de focs de Blanes i, clar, la cosa que fa més ràbia del món és quan estàs a la platja allà amb el teu pareo tan tranquil i apareixen les quatre persones amb les cadires i se't planten davant 5 minuts abans. Això passa, però ja queda fet aquesta reivindicació. Però sí que és veritat que passa, que la gent, doncs, vaja, baixen a la platja amb aquestes cadires, suposo, també buscant aquesta comoditat a la platja.
Em pot xulo que has estirat-se la sorra.
Home, per mi sí, el contacte aquest directe amb la sorra està molt bé. Jordi, abans has dit una cosa, i jo crec que ha passat en l'aire, però és important que ho diguem, els canvis de temperatura també tenen influència. Parlàvem, doncs, de la presència dels aires acondicionats, d'aquestes onades de calor. Això també influeix en el nostre cos.
Sí, i permetem fer una incidència respecte a les cadires, que realment han sigut un gran facilitador, perquè gent gran, gent que té artrosi, gent que si ha de pensar en estirar-se a la sorra i sobretot després a l'hora d'aixecar-se segurament ni es plantegen a la platja, gràcies a aquestes cadires podem donar més accessibilitat a la platja i que la gent pugui estar més còmode. Llavors, bueno, ben utilitzades, com sempre, sentit comú, tant molt. I respecte a la pregunta que m'has fet, per suposat, a més temperatura, més transpirem, a més transpirem, més pateix la musculatura, més pateix el nostre organisme i, per tant, ens obliga a ser conscients de no fer esport en les hores de més temperatura, a les hores centrals del dia, més ens obliga també a hidratar-nos més que el que faríem en altres moments de l'any. Hem de tenir aquesta consciència, hem de saber que a les nits també és possible que la qualitat del son sigui pitjor, per tant també transpirem durant les nits moltes vegades per aquestes nits tòrrides que estem tenint, això ens obliga a hidratar-nos també encara que no fem activitat física. Bueno, hem de ser conscients d'una cosa, d'una sèrie d'ítems que canvien per aquestes temperatures i sí, sí, ho hem de tenir molt present.
Molt bé. Buscant solucions, Jordi, un cop s'acabi l'estiu, encara queden setmanes per endavant, però què hauríem de fer per tornar-nos a reactivar i que el nostre cos, doncs, no ressenteixi després, doncs, aquesta activitat diferent a la que tenim durant l'any?
Aquí la clau és la progressivitat. La progressivitat és important tant quan estem acostumats a volums d'entrenament molt, molt alts, setmanals, i de cop arriba l'estiu. Seria interessant deixar disminuir aquests volums d'entrenament progressivament, i també és molt important incorporar-los al setembre o a l'època que sigui progressivament. No hi ha una dosis màxima, una dosis màgica, diguéssim. La idea és que si estem acostumats a fer 6 entrenaments setmanals i durant 2-3 mesos que dura l'estiu els hem aturat del tot o li hem baixat molt el ritme, al setembre els hem d'anar incorporant progressivament. Per tant, és, si recordes les càrregues, és igual si era sortint a caminar, a córrer o anar al gimnàs que feies abans d'aquesta aturada, intentar disminuir-les, intentar donar-te sempre 24 hores de descans, sobretot si treballes més de força al gimnàs, donar-te 24 hores de descans entre entrenament i entrenament i progressivament augmentant les càrregues fins que amb les setmanes, també sentit comú i escoltar el teu cos, vas trobant aquestes sensacions que et permeten, t'indiquen que ja pots reactivar les càrregues que feies previ a l'estiu.
Molt bé, per tant, ja ho has vist, Núria, tot és sentir comú, no? I aplicar doncs aquesta progressivitat en totes aquestes activitats. Per tant, és el que ens falta, Núria, jo crec que el sentit comú per tot. El que estem parlant aquest estiu és sentit comú, sentit comú, lògicament. En parlàvem justament amb l'eclipsi, sentit comú amb els ulls, amb la vista, doncs sentit comú també amb la resta del cos, eh?
Em quedo també amb una idea, que és que la musculatura, que d'això parlem avui també, hi influeix tot, eh? No només el tema de l'exercici físic i la postura, sinó també l'aigua, l'alimentació, el descans, és que estem tots connectats. Sí, xiquets, ens dirà feina. Molt bé.
Jordi, per acabar, Núria, li deia abans al Jordi, fora de micro, que clar, ells de Fisio Premià tenen moltíssimes especialitats i cada cop s'ha anat obrint més, no? Perquè al final suposo que tot influeix, com deia la Núria, l'alimentació, la feina, les rutines, hi ha moltíssimes coses que suposo que fan que cada cop el ventall sigui més ampli, no?
Sí, de fet, cada cop la fisioteràpia basada en l'evidència que es diu està sortint més del model biomèdic, del dany estan els teixits, hem de tractar els teixits, hem d'entendre el cos com un tot, i jo puc tractar-te el teu mal d'esquena, que et passa a la feina, diguéssim, però si tu no gestiones millor l'estrès que et suposa la feina, no ens en sortirem. Jo puc intentar que tu facis més activitat física, però si augmentes l'activitat física i segueixes menjant galetes i bollicaos i ultraprocessats abans d'anar a dormir per l'ansietat, no ens en sortirem. Llavors, en un tractament sempre hem d'incloure la part física, la part mental i la part nutricional, diguéssim.
Molt bé. Sí. Molt bé. Doncs Jordi, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Encantat i gràcies per l'oportunitat de donar veu una miqueta a la meva professió.
I gràcies, Núria, també. Ja avui hem après més coses, també, sobre
moltes,
el nostre cos.
Molt interessant. Moltíssimes gràcies, Manel Ferrer, des de Premià. Una abraçada.
Una abraçada.
Doncs vinga, que després de tanta activitat física que ara ens han recomanat, no, és broma, eh? Sí que ens ve de gust ara seure una miqueta, si ens ho permet, el Jordi, el nostre fisioterapeuta de l'Obet d'avui, i seure i llegir. Llegim una mica, sí. Vinga, aquí tenen moltes claus de lectura, molts consells de lectura. Són els companys d'Ona la Torre que ens proposen una setmana més aquest territori lectura. L'hem hagut de desplaçar de dia, ja ho veieu. Però tenim moltes ganes d'escoltar els seus consells. Atenció, perquè les lectures que ens recomanen avui són per als petits, per als més petits de la casa, però ja sabeu allò de que llegir acompanyat, quan es tracta de criatures, bé, en general jo diria, sempre és recomanable. Doncs d'això va, literatura per als petits.
Això és Territori Lectura. Mònica Socies.
Això era una vegada significa que una història està a punt de començar. I des de Cruïlla ens en porten moltes en una versió ben original, titulada El País dels Contes, d'en Manuel Lepetit i Giraldine Cosnó. Territori Lectura. Un llibre que ens permet interactuar amb els contes en una versió reduïda però molt ben trobada. La Ventafocs és qui obre aquesta aventura. És mitjanit i he fugit corrents deixant el príncep astorat sense saber què fer. Voldreu ajudar-lo a trobar la sabateta? Si hi poseu enginy, segur que sabreu on es troba.
És mitjanit. El rellotge del castell acaben de tocar les 12. La Ventafocs ha fugit. La seva carrossa s'ha fet fonadissa darrere els arbres i els matolls. El príncep ha intentat retenir-la, però tot ha anat tan de pressa. No sap com se diu, perquè la noia no li ha dit. I tampoc no sap on viu. Com pot trobar-la? L'estima amb bogeria. I si li ha deixat un missatge a les escales del palau? O un senyal? No, no hi ha res. Però fixa-t'hi bé, aquí falta alguna cosa. Què creus que és? Doncs sí, és una sabateta de vidre. On ha anat a parar? Tic-tac, tic-tac. Afanya't, que l'has de buscar tu.
Territori Lectura.
Aladí, la Sireneta, el Gat amb Botes, Peter Pan i Alicia, el País de les Meravelles, també necessiten de la vostra ajuda. Haureu d'investigar i buscar a cada pàgina on es troba l'objecte desitjat i que aquests protagonistes han perdut. Si ho aconseguiu, ja podrem dir que conte contat ja s'ha acabat. Abracadabra, pota de cabra. No sabem exactament qui va pronunciar per primera vegada aquesta expressió, però tenim clar que està unida a la màgia. Nens de 6 a 12 anys i família que s'hi atreveixi, si us fascina aquest món, tenim un llibre per a vosaltres. Escola de màgia. Més de 50 trucs de màgia per sorprendre els nostres convidats. Començarem amb un entrenament per tenir uns dits àgils i remenar les cartes millor que ningú, amb molta rapidesa. Haurem de superar 3 nivells per arribar a ser mags experts. Mentrestant, practicarem fent desaparèixer pilotes i monedes i movent objectes amb telecinesi. Us presentarem en John Henry Anderson, el gran mag del nord i un dels primers que va practicar el truc de treure un conill del barret de copa. Mag d'èxit, va actuar per la família reial britànica i el tsar Nicolau I. I dues dones, sí, elles també feien màgia. Adelaide Herman i Susie Wandas.
Adelaide Herman, 1853-1932. Li deien la reina de la màgia. Nascuda a Londres, el seu nom de soltera era Adelaide Scarses. Herman és el cognom del marit, el mag Alexander Herman, de qui Adelaide era l'assistent. Després d'iniciar-se com a ballarina i acròbata, es va casar amb Alexander a Nova York i amb ell va començar les exhibicions. Ben aviat es va convertir en la figura central de l'espectacle, on feia trucs de levitació i sortia disparada per un canó. Després de la mort del marit, l'any 1886, l'Adelaide va continuar fent gires per Europa i Amèrica amb espectacles estudiats fins al més mínim detall, que van tenir un èxit extraordinari. Va fer l'última exhibició quan ja tenia 75 anys.
Susie Wandas era coneguda com la dama dels dits encantats. Va destacar per la seva extraordinària habilitat en la manipulació i els seus vestits de gran elegància. Després de totes les lliçons i pràctiques, només us falta aprendre a organitzar un espectacle de màgia perfecte. L'últim capítol. Ah, i no us caldrà preparar cap cartell, perquè al final del llibre en trobareu un de ben original.
Territori Lectura.
Vigileu molt bé amb el que feu desaparèixer. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
Col·laboració especial, Raquel Martínez.
Territori Lectura.
Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances.
Territori Lectura.
Fantàstic aquest podcast que ens ofereixen des d'Ona la Torre. Déu-n'hi-do avui amb aquestes recomanacions de lectures per als més petits. Impressionant. Moltíssimes gràcies, companys. Va, que seguim endavant. I si parlàvem dels petits de la casa i com cuidar-los a nivell literari i també imaginatiu, perquè és que, en fi, la literatura ja, si comences des de petit, dona molt de sí. Ara ens ocupem d'uns altres inquilins que tenim a casa, els peluts, els gossets, en aquest cas. No serveix tot tipus d'animals de companyia, però sí els gossets. A Ràdio Calella en saben molt de gossos, i per això ens porten aquests consells que anomenem Dog Tips. Avui parlant de petards i de si deixar dormir el gosset al llit amb nosaltres.
Ai, el tema de dormir, el tema de descansar. Com creieu que haurien de dormir les nostres mascotes? Amb nosaltres? Al seu llit? A fora de casa, inclús? I quantes hores creieu que necessiten dormir per estar del tot descansats? Tot això i més ho veurem ara mateix.
Dog Tips.
Un espai amb consells pels nostres peluts.
Això és molt personal.
Nacho Mediavilla, veterinari.
Hi ha gent que li encanta que el seu gos dormi amb ell, perquè no ha de passar res. Clar, si el gos té puces o paparres o algú mig, sí, igual que passa, no? Però, o si tens al·lèrgia al gos.
A veure, hi ha estudis que diu que el gos que dormi amb nosaltres és bo per nosaltres i és bo pel gos.
Gerard Estabanell, educador caní.
Perquè produeix que l'hormona de felicitat doncs augmenti, no? Però si el teu gos borda la gent, es comporta malament, es tira al passejar, pot dormir al sofà? Els meus gossos poden anar sueltos pel mig de Barcelona i em faran cas. Els meus gossos poden dormir al llit i al sofà. El teu gos està capacitat per comportar-se bé, té aquests premis. El gos no es porta bé, doncs potser no té aquests premis, perquè això és el que fa que el gos faci una mala gestió de les emocions.
Bueno, quan es fan més vells dormen més, passa com les persones grans. El gos que dormi el que vulgui, no? Vull dir, això és una cosa que... Normalment dormen més que nosaltres. El meu no dorm amb mi, eh? El meu dorm a l'habitació, però al terra, amb el seu llitet.
El dia de Sant Joan, pels nostres peluts, és un dia una miqueta complicat. N'hi ha qui ho porta millor i n'hi ha qui ho porta pitjor, però la gran majoria dels nostres animals moltes vegades s'espanta. I nosaltres ens sap greu i no sabem moltes vegades com s'ha de reaccionar. Com creieu que seria la manera més idònia per actuar en aquestes situacions?
A veure, hi ha gossos que es posen molt nerviosos, inclús en comportament destructiu, perquè pensa, ells tenen una vida molt més sensible que el nostre, llavors ho passen fatal. Llavors, el dia de la revetlla, intentar passejar-lo abans de la revetlla, un passeig fort, un passeig que evidentment vigilar, perquè sempre et tiren algun petard. L'ideal és intentar fer mesures de maneig, no medicació, intentar no automedicar, perquè hi ha medicaments que cuidadito. Llavors, l'ideal és, en temps, començar a acostumar a fer-li algun tipus d'amagatall al gos on se senti segur i on pugui estar al màxim aïllat de sorolls. Aquest amagatall, el millor de la casa, el lloc més allunyat d'on pugui haver sorolls.
Amb les finestres tancades, amb les persianes baixades.
Josep Estanyol, veterinari.
Amb un llum petit encès, si pot ser un llum de racó, que l'animal estigui tranquil.
Posar música, tancar persianes, posar música perquè no se senti tant.
Tot el que disminueixi aquest soroll els hi anirà bé.
Si el cos és molt nerviós, doncs el meu consell és marxar. Marxar a un lloc on no tirin petards. Clar, no tothom ho pot fer, però l'ideal és evitar el conflicte. I llavors no forçar situacions. Si el gos no vol carícies, doncs no forçar. Si el gos no vol sortir de l'amagatall, no forçar. Perquè ja està en un estat d'ansietat.
Després hi ha medicaments que són una mica calmants o tranquil·litzants, però no estem parlant de medicaments que siguin barbitúrics ni coses així, sinó medicaments que l'animal estigui més tranquil·let amb coses més aviat naturals. Hi ha medicaments per l'ansietat, que naturalment això no és per donar la nit de Sant Joan, això és per donar-ho durant un període de temps i que l'animal li vagi bé.
Hi ha una cosa que es diu azepromacina, que s'utilitzava antigament i que està prohibidíssima, que és una substància que en teoria calmava el gos, però estava receptiu encara als petards.
Que l'animal es queda com paralitzat, que no es pot moure, es queda com una miqueta, com si estigués una mica anestesiat. I aquests medicaments, naturalment, que estan totalment contraindicat des del meu punt de vista, perquè l'animal sent el soroll, però no pot fer res, i està com paralitzat. I llavors això, clar, encara és pitjor que no donar-li res.
Dog Tips.
Unes amb consells pels nostres peluts.
Els companys de Ràdio Calella que ens porten aquests Dog Tips, aquests consells per cuidar dels nostres peluts, ja ho veieu, avui al voltant de dormir amb el bitxo o no al llit i també al voltant de... Ara no recordo això. Ah, sí, dels petards, que ja han passat les festes majors potser més importants, no?, a nivell de soroll, però encara l'estiu és llarg i sí que és veritat que no només els petards, sinó altres tipus de sorolls més contundents poden molestar els animals. Vinga, que anem tancant programa. Un quart d'hora per les 11. Anem a l'agenda. Cada dia aquesta hora saludem la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
Bon dia.
Què, l'eclipsi?
Molt bé.
Bé, sí.
M'he cremat el sol, no els ulls, la pell.
Sí?
Estic
sí,
vermella sí. Com una gamba de Palamós.
Sí, és que és veritat que van dir, sobretot, clar, com que hi vam anar tan aviat a veure si, no, agafar lloc, vam estar molt de temps, no sé si hores, però, bueno, una horeta i mitja,
hores,
dues
hores.
No?
Sí, jo, hores.
Tu hores directament hores. Te va tocar treballar molt, Lídia, o vas anar per, simplement
no,
per
fer? No, vaig poder fer una mica l'escapadeta.
Bueno, així a tu t'ha tocat el sol, l'eclipsi t'ha portat el moreno.
Sí.
Bueno, vermell, per lo que arriba la Lídia, jo me la mesa vermella, més aviat.
Sí, sí, vermell de Palamós, sóc una gamba, no passa res.
Però vaja, en tot cas, xula l'experiència?
Sí, sí, vale. molt xula, m'ho vaig passar molt bé, la meva família, així que va estar molt guai.
Doncs vinga, amb algunes actuacions musicals i culturals i de tot tipus, que servien per amenitzar el que va ser el vespre d'ahir. L'eclipsi ens portava també activitat cultural, que és d'això del que va a l'agenda, però ara, passat l'eclipsi, continua les activitats que us volem recomanar. La propera parada la fem en Terres Tarragonines, al Priorat, a Falset.
Doncs sí, a Falset avui tenim la Garbinada Pop, que és un festival bastant conegut que reuneix propostes molt destacades del pop català actual, i avui a la una, o sigui, a dos quarts de dues de la matinada tenim Les que faltaven, que és una formació, que és una banda de versions formada per 8 dones que reivindica una major presència femenina damunt dels escenaris, ja que tot el seu repertori són cançons compostes o interpretades per dones. Les escoltem una miqueta. Elles canten tard perquè són les taloneres de l'Alex en Busto. Primer hi haurà el concert de l'Alex en Busto. I l'Alex en Busto i Les que faltaven és l'últim concert d'aquí del festival. I hem parlat amb el Isaac Alvesa, que és el director del festival, perquè ens ha fet una miqueta de resum de com ha anat la cosa.
El resum d'un festival que va començar ja fa unes setmanes amb actuacions ben diverses, com les del Minimus Intergalàctic, d'en Pere Albo i el Cowboy, el grup del Petit de Calaril, o també el Joan Miquel Oliver. Per tant, cirereta per aquesta sisena edició.
Doncs bé, tal com deia, el concert de l'Alex en Busto és a les 11 de la nit i el de Les que faltaven a dos quarts de dues.
Molt bé, i de la música de Falset ens anem cap a Besalú per gaudir d'una nit de circ.
Doncs sí, a Besalú tenim fins al dissabte 15 d'agost als jardins del Molí de la població una nova edició del que es diu Les Nits de Circ, que és un espectacle que reuneix artistes de primer nivell dels grans circs europeus en un format especialment pensat a l'estiu, que és una carpa sense lona instal·lada precisament en aquests jardins del Molí. I aquest any hi participen 19 artistes de 6 països diferents amb 9 números de circ i música en directe. Primer passen per aquí per Besalú i més endavant estaran també a Roses i a un altre lloc també de la Costa Brava que ara no recordo. I bé, les entrades són de 23 euros les més allunyades i més econòmiques, fins a 45 euros les butaques VIP. Sí.
Ah, mira,
sí, que pots anar a veure el circ. Exacte, pots anar a veure el circ, però sí. Amb alt standing o no tant,
sí,
depèn.
Igual, sí, sí, amb aquestes més cares et posen justament allí a la corda fluixa, estàs amb ells fent malabarismes.
Sí, jo passa, ja està, et salta algú per sobre.
Sí, sí.
Immersiu.
Sí, molt bé, estaria bé. Doncs mira, no estaria malament això, circ immersiu, sí, sí. Perfecte, a Besalú, nits de circ, eh? Això és un planazo per dissabte, aquest dissabte, no? Bueno, fins dissabte, dius.
Fins dissabte, correcte.
Perfecte.
Vull dir, no hi ha una programació exacta de quin dia hi ha cada, com serà, cada artista, sí. Sinó que tens, o sigui, pots agafar les entrades de cada dia i quan arribis, doncs, sorpresa, a veure quin artista hi ha.
Perfecte. I mira, s'estan fent un fart de tocar perquè els veiem en moltes revetlles, festes majors, un munt de concerts. Remei de Calafresca.
Sí, senyora. Doncs doncs bé, sí, el grup de rock de, i folk de, del Montseny tanca aquest divendres el festival Nits als Pins, que és un festival de petit format al Berguedà, i que la idea és combinar la natura i la música en un entorn com aquest, que és el Parc dels Pins, i és una programació que uneix artistes consolidats amb propostes emergents. I bé, Remei de Calafresca, doncs, és una formació que, com bé deia, s'està recorrent al país, i és una proposta super singular i explosiva, i que té una actitud molt irreverent, lletres punyents i una energia desbordant, així que serà una posada d'escena super magnètica, super encantadora, així que...
Les veurem aquest divendres, demà mateix a les 10, en concert a Vilada, amb aquest festival Nits als Pirineus. Doncs així, amb aquestes tres propostes, tanquem l'agenda d'avui, relaxada, no m'ho puc creure avui. Lídia, teníem temps, avui anem bé, eh?
Sí, eh? Uf, sí?
Tranquil·litat.
Sí, demà, sí.
Demà ens haurem d'afanyar també, perquè ve un cap de setmana potent, en el sentit de que ens comentaven molts companys i companyes que ja comencen festes majors.
Sí, sí, vull dir, ja quan s'acosta el 15 d'agost, sí. Jo estava dient, mare meva, no m'hi caben totes, doncs... voldria parlar de totes i no m'hi cap ni una.
Fem una cosa, si tu veus algun dia que l'agenda l'hem d'ampliar, sempre tries tres temes, si algun dia en tenim algun més, tu tira llarg.
Vale, va, et prenc la paraula, Núria?
Sí, tu m'avises, després jo diré, no tenim temps, Lídia, gràcies, però anem modulant. Tu ves posant temes i ja anirem esgarrapant minuts, perquè sí que és veritat que ara s'intensificarà moltíssim l'activitat aquests dies.
Ja apretem l'accelerador.
Sí. Gràcies, Lídia, una abraçada forta, companya.
Adéu, una abraçada.
Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com és habitual. Em ve de gust una mica de Maria Jaume.
Quant de temps fa que no te veia, pensava en com devies estar. Si m'has enyorat aquest vespre, fent sa vida a una altra ciutat. Me'n recordo tot el que fèiem, sé que tu també t'han gravat. Però te n'anaràs per sempre, i per aquí tot ha canviat, tot ha canviat.
Ressaca a la platja, jo crec que és una platja de Mallorca, perquè des d'allí ens saluda la Maria Elisabet Jaume Martorell. Maria Jaume, cantant, guitarrista, compositora mallorquina, pop i folk acústic. Això és el que diuen les xarxes, la sempre estimada Viquipèdia de la Maria Jaume. Nosaltres, més enllà d'això, que en fi, que ja som públic i que no té més, ens quedem molt, molt amb la seva música, que també sonarà en aquestes nits d'estiu.
Per setembre... Adéu per sempre.
Ciao.
I per tant, mentrestant, després de voltar.
Ens serveix per establir la darrera connexió de l'Obert per Vacances d'avui amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina, bon dia.
Hola de nou.
Bon dia. Recordem que avui el tema del dia és, si preferiu, platges de sorra o platges de roques i de pedres. I de moment, en la primera connexió de les 10, la sorra guanyava per golejada, com diuen els companys d'esports. Guanyava
així
moltíssim.
És.
No sé si tenim alguna opinió més.
Doncs, Núria, em sembla que tenim sí. un guanyador definitiu, perquè realment... bueno, veiem-ho ara mateix.
M'estàs espantant. A veure.
Sí, tenim a la Martina de Puigcerdà, que ens diu això.
Bon dia, prefereixo a la platja de sorra fina, primer de tot per al tema de la comoditat a l'hora d'estirar-te. Amb una platja de pedres, al final és molest i et pot arribar a fer mal a l'esquena. I en segon lloc, el tema del calçat. Per a una platja de pedres necessites un calçat més adient i còmode per poder caminar en ella.
Clar.
Bé.
Sí, ja ho veus. Els escarpins es diuen, no? Vaig, almenys.
Els escarpins.
És que sí, si no et fas molt de mal, eh?
Sí, realment és un invent increïble, els escarpins. Perquè tenir com la tranquil·litat de poder anar per qualsevol lloc.
Sí.
I a més són molt còmodes, vull dir que...
S'assequen de seguida, no? Fins i tot.
Sí,
sí. Qui li faci una mica, perquè també hi ha aquelles platges de sorra que enganyen, que dius, ai, que bona la sorra, però després comences a entrar i hi ha les pedretes.
Sí, és veritat, és complicat, però bueno.
Va.
Bé, de moment sembla que continua guanyant la sorra fina. Molt difícilment sí. remuntem això als que ens agrada més les roques, però hem tingut un comentari, sí. una nota de veu, que m'ha fet especial gràcia, i ara entendeu el perquè.
Doncs jo prefereixo les platges de sorra mil vegades.
Què dius?
Per?
Vull dir, les de pedra són molt més còmodes. La sorra se't fica per tot arreu.
Sí, però les pedres te les claves.
Ja, però, vull dir, no haig de netejar-me les sabates, després haig de netejar la bossa, arribo al cotxe, se m'omple tot el cotxe de sorra.
Cert. Tens tota la raó. Jo prefereixo les platges de sorra igualment, però és veritat que després s'ha de passar l'aspirador.
A mi m'agraden molt més les platges de pedres.
Així que, almenys tenim una opinió que diu que les roques.
A mi em sap greu ara, perquè, escolta, fem les preguntes del tema del dia com a simplement per tenir un contingut, no per crear cap baralla ni cap trencament de parella, sisplau.
No, es tracta de la Júlia i en Marc.
Ah, home, la Júlia i el Marc.
Sí, llavors esperem que la Júlia i el Marc no s'hagin enfadat, que simplement hagin tingut aquest intercanvi d'opinions i ja està.
Molt bé,
no?
Clar, el Marc li deu dir sí, molt bé, Júlia, de la platja de sorra, però escolta, qui passa l'aspiradora, qui neteja el cotxe després, no? Soc jo.
Ah, exacte, clar,
està. Jo
és l'altre,
una mica això,
Sí, sí, és això de la sorra i llavors anar-hi amb cotxe, si tens la sort de poder-hi anar caminant, doncs mira, al final és un altre tema, no? Però si has de tornar a casa amb cotxe, ja pots portar-lo després a netejar, perquè és que amb la sorra et queda tot ple.
Sí, que per tot arreu, sí. Doncs escolta, no sé si el Marc i la Júlia els podem convidar a participar al tema de demà, perquè em sembla que és una parella que ens poden donar molt de joc en el sentit de que me fa la impressió, tal com el sento, que no estan mai d'acord,
És veritat, és veritat.
Sí?
És veritat. I parlant del tema del dia de demà, doncs és un tema que jo no podré aportar massa perquè no m'agrada.
Que ja sé per on vas.
Sí. El tema de demà, us preguntem a veure què preferiu, si el gazpacho o el salmorejo.
No t'agrada cap dels dos?
No m'agrada cap dels dos.
I si afegeixo l'ajo blanco?
Pitjor encara. Sí. És a dir, que jo demà em mantindré completament neutre, però prendré nota, perquè, bueno, al final, potser la proposta guanyadora, doncs mira, ho torno a intentar, a veure si m'agrada, no? Però
en tot cas, busca'ns un menjar que t'agradi, allò alternatiu, i també el proposes, perquè suposo que hi haurà més gent que no suporten ni el gazpacho ni el salmorejo, però bueno.
Sí, pot ser. Bueno, demà ho sabrem, a veure, ens podeu fer arribar els vostres àudios, els vostres missatges, tant a través d'Instagram com a través del WhatsApp, i demà els posarem, doncs, per conèixer la vostra opinió en quant a aquest tema.
Doncs demà parlarem de menjars fresquets d'estiu, concretament de tomàquet, amb aquesta dicotomia, aquest dilema. Gazpacho o salmorejo, o ajo blanco, jo deixo la tercera, o el que us posin, que també hi ha gent de bon menjar que li posin el que li posin al plat.
Això, també acceptem propostes i alternatives per passar millor la calor d'aquest estiu, que aquests menjars acostumen a donar una mica de frescor, no?
Molt bé. Aina Barbany, des de Cardedeu, gràcies, companya. Demà més.
Gràcies. A vosaltres, una abraçada.
I així tanquem l'Obert per Vacances i us encomanem a escoltar-nos demà a partir de les 9, que tancarem també la cinquena setmana de programa. 3 minuts i són les 11 del matí. Que passeu bon dijous. Totes veien creure aventura, aquesta aventura no té caducitat.
La xarxa de comunicació local.
No sé cómo empezar. Hace tiempo que ya no hablamos y pensé si estás bien. Tal vez quedo atrás y vienes a mi mente cuando no hay nada más. Siento que las horas son tan aburridas. Puede que estés sola pero entretenida, pensándote desde el sofá, queriendo volver al sábado.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies.